Res més, avui no tenim temps de dir res més. Fins dimecres que ve, adeu-siau i bona sort.
Molt bé, doncs, Nori, gràcies. I la setmana que ve farem un repàs de com va anar aquest playback, ja ho saben.
Ah, això.
Aquest, sí. Aquest dilluns, a quina hora?
A 6:15.
Llavors, a 6:15, playback.
A la sala de la Casal dels Jubilats.
Doncs, dic queda. Moltes gràcies, Nuri, i a vostès el deixem ara amb el més calent a l'aigüera, amb l'Ona Vila, i demà hi tornem. Fins demà, adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp, al 972-77-1000. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc me viu al PC, a la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. De la d'Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també. Setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 3 de desembre, m'agradaria començar el programa amb una mirada mediambiental. I és que el Parlament debat avui l'adopció d'uns pressupostos de carboni, una iniciativa pionera a l'Estat que podria culminar demà dijous en l'aprovació d'una eina que permeti reduir en un 31% les emissions de gasos d'efecte hivernacle entre el 2026 i el 2030. Una eina molt important i molt esperada, però que segons els científics arriba 5 anys tard i a més és poc ambiciosa. El Comitè d'Experts sobre el canvi climàtic considera que les emissions s'haurien de reduir fins al 42%, és a dir, 11 punts més del que preveu la Generalitat. Per altra banda, el comitè recorda que per llei caldria aprovar els pressupostos de carboni per a 2 quinquennis, és a dir, pel període 26-30, que són els que s'estan debatent, però també pel període 30-35, ja que és una eina de planificació que cal fixar amb molta antelació per tal que sigui efectiva. Però què és això dels pressupostos de carboni? Doncs es tracta de fixar la quantitat màxima de gasos d'efecte hivernacle que una societat pot emetre en un període de temps determinat per mantenir l'augment de la temperatura a ratlla. I és que només ens queden 3 anys per superar 1,5 graus d'escalfament anual respecte als nivells preindustrials. De fet, per complir l'acord de París, caldria assolir les emissions netes zero de gasos contaminants l'any 2050. Per assolir aquesta reducció i aquests pressupostos de carboni, els pressupostos que s'estan debatent avui al Parlament inclouen topalls per al sector dels transports, l'energia, l'agricultura, la ramaderia, els residus i els serveis. La davallada més forta es preveu en gestió de residus, en què es vol reduir l'emissió al voltant del 57%. I pel que fa al transport, es preveu que la reducció sigui del 19%. I aquí tenen un paper molt important les zones de baixes emissions, que ja s'estan aplicant a alguns municipis catalans i que a partir de l'1 de gener seran obligatòries a 38 municipis. En un primer moment s'havia previst que en fossin 62, però finalment s'ha descartat de la prohibició 24 municipis que han demostrat una millora de la qualitat de l'aire en els últims anys. Entre aquests 24 hi ha, per exemple, Figueres. Dels que sí que hi estan obligats, però n'hi ha molts que encara no l'han previst, aquesta zona de baixes emissions, i no tenen les càmeres ni la senyalització instal·lada. En alguns encara no s'ha ni aprovat l'ordenança que l'hauria de regular, per exemple, a Vic, on, segons l'alcalde Albert Castells, no es té previst activar la zona de baixes emissions durant els pròxims mesos perquè això perjudica, diu, els veïns i comerciants. Davant d'aquesta negativa, la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, assegura que la Generalitat no sancionarà els municipis incomplidors, perquè la normativa és molt flexible. Aleshores, això ens porta a pensar que potser tot això dels pressupostos de carboni acabarà en paper mullat. I ara, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres obrirem una nova plana de les mirades d'igualtat per parlar de drets i discriminacions del col·lectiu LGTBIQ+, amb la Paula Rodríguez, que és tècnica del SAI, Servei d'Atenció Integral de Premià de Mar, i tot seguit farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'anxova milionària amb en Paco Torres. I per acabar, la biblioteca ens descobrirà una nova lectura. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giner. Bon dia, Lali.
Bon dia, bon dia. Bon dimecres, sí, dimecres.
Bon dimecres, sí, bon ja estem dimecres. Al mig de la setmana laboral.
Menys mal que nosaltres no tenim, no estem obligats a zones de baixes emissions.
No, ja estem obligats.
No sabríem on posar-la.
També. Però això de les zones de baixes emissions es critica molt, però jo crec que és un pas molt endavant, no?
És necessari. El problema és quan després feta la llei, feta la trampa, i l'altre dia ho dèiem, vull dir, hi ha ajuntaments que... No sé quines normatives, com ho fan o deixen de fer, que la gent no s'entera, no
s'ha d'explicar de manera molt clara.
Fem-ho fàcil, sí. Fem-ho fàcil.
I l'altra cosa és hem de posar uns bons aparcaments a fora de la ciutat.
A dissuasoris, exacte, perquè la gent doncs pugui fer ús
del transport públic.
De posar uns aparcaments fora de la ciutat i que el transport públic funcioni com
Déu
mana.
Totalment. Per no n'hi ha prou en posar una zona de baixes emissions, sinó que cal tot això.
És que clar, bueno... que sí, tot és un peix que es mossega la cua. Anem a aterrar aquí, que potser no necessitem zona de baixes emissions, però sí necessitem lloguer,
i
pisos
tant.
De lloguer. Llavors, l'Escala ha identificat un terreny municipal que podria acollir habitatge de lloguer assequible. Estem parlant d'un terreny al carrer Lleida, i aquí s'està estudiant modificar el planejament urbanístic per poder fer encabir aquesta promoció d'habitatges de lloguer assequible. És un projecte que es duria a terme en el que queda s'hauria de dur a terme en el que queda de legislatura, i podria admetre fins a 46 apartaments en aquest règim, en el règim de lloguer assequible, que no social,
No, és molt diferent.
Sí. És molt diferent, lloguer assequible.
Doncs això és una bona notícia, no?
Sí, perquè mentre esperem els de la closa del llop, que estan allà parats des de fa anys, i que, bueno, sembla que sí, però que no, doncs, i que depenen de la Generalitat, en principi, això.
Perquè això, Lali, és un solar i s'ha de construir, o és un edifici que ja existeix?
No, això és un solar, és un terreny, Val? I a més necessita una modificació del planejament urbanístic per poder-ho fer, que de fet això ja es farà en breu, es farà molt breu, no? Perquè això és relativament senzill, però el tema és que, clar, llavors s'ha de buscar un concurs per una constructora, perquè es faci l'obra...
Per tant, va per llarg.
Amb unes... Bueno, el seu compromís és fer-ho abans que s'acabi la legislatura.
Bueno, ens queden 2 anys.
2 anys. Bueno, però podria ser molt més llarg que el termini.
Podria
ser molt
més llarg, sí.
A veure... I aquestes promocions doncs, tindran unes clàusules, uns pregs per poder-hi accedir, bueno, el que té el sistema de lloguer assequible.
Veurem com evoluciona, doncs, i quan es fa realitat aquest edifici.
Sí, veurem quan es fa realitat aquest edifici d'apartaments. Aviam si es fa en realitat.
Som-hi, què més?
Va, continuem parlant d'obres. En aquest cas, de les obres al carrer Ginesta, on per una avaria a una bomba i a un dipòsit que barrejaven les aigües plujanes i les aigües brutes, han acabat. S'ha posat fi a les obres.
Ah. Sí, no. Ara m'havia espantat.
S'ha acabat, ja.
Hi ha hagut algun problema i han dit ho deixem tot empantanegat.
No, hi havia aquest problema d'aquesta avaria, en aquesta bomba que barrejava els dos dipòsits i llavors s'han hagut de fer unes obres de millora i ara doncs s'han posat punt i final aquestes obres.
Per tant, ja tenim el problema solucionat.
En principi, sí. L'actuació ha suposat una despesa de 30.000 euros.
Una d'aquestes notícies d'obres que
obres,
que fem aquí al
obres, municipi. Obres, sí, exacte. Obres que van juntament amb el fan pisos i arreglem bombes d'aigua. Bueno, perquè, clar,
és un problema. No, sí, és necessari. Si tenim una bomba que no funciona, s'ha d'arreglar.
Problema important.
Va, què més, Sani?
També parlem de l'escala que participa en la trobada euroregional Cooperar per Transformar. I això és l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. Ha celebrat aquestes jornades Cooperar per Transformar per tal d'enfortir la cooperació entre els territoris rurals i els marítims. Nosaltres som marítims.
Marítims, exacte. Vinga, doncs, sí. Home, molt, molt interessant, no?, aquestes
està força
jornades
bé, està
de
força
cooperació.
Bé. Són, em sembla que no, però clar, són municipis amb necessitats diferents.
I tant, totalment.
L'escala ja ha estat present per fer valdre la importància econòmica i patrimonial del sector de la pesca al municipi. Per començar, això.
Clar, els municipis rurals no en tenen.
I els rurals deuen tenir ramaderia, no?,
exacte.
En tot cas, però no pesca. Vale, doncs d'això també en parlarem.
I
també
queda?
Parlarem de les muses, perquè arrenquen ja aquest cap de setmana.
De fet, comencen demà. Demà dijous.
Correcte. A l'Alfolí de la Sal, és el quart festival. Es tracta de la mostra d'art contemporani organitzada per l'Ajuntament. 15 exposició d'artistes i creadors de l'Empordà. En principi, parlem de creadors de l'Empordà, però són creadors locals d'aquí. Tot i que, parlant amb en Martí, la gran majoria són d'origen forani, eh? És a dir, viuen aquí. I fa molts anys que viuen aquí, però tenim de francesos, de belgues, de diversos llocs.
Però clar, l'Ali, si fa molts anys que viuen aquí, els
ja
podem considerar escalencs,
ja, sí,
no?
Tant,
no farem
tant,
ara aquí
no
diferències.
Farem distincions, no farem distincions, només faltaria. Però bueno, que em feia gràcia això, no? No busqueu els cognoms, els 8 cognoms catalans de...
Són escalencs d'adopció.
Són escalencs d'adopció, com jo mateixa, eh?
Vinga. Ah, mira, veus? D'això?
Exacte. Val, doncs, bueno, total, que demà s'inaugura, això serà del 5 al 7 de desembre, el festival acollirà diferents tallers, exposicions i activitats artístiques repartides per diferents espais culturals escalencs.
Molt bé.
Cap de setmana intens de muses.
Sí, fins al 7 de desembre, fins al diumenge. I anem als esports?
Anem als esports. Amb els esports fem un repàs del que ha donat de si l'entrevista del Zona Mixta o amb el capità, un dels capitans del Futbol Club L'Escala. Titular més d'això seria que estan en molt bona, han tingut un molt bon inici de temporada, esperen tancar l'any doncs en les posicions d'ascens, val? De moment és segon al grup 5 de la tercera federació. S'han disputat 12 jornades de Lliga i esperen doncs, tancar l'any mantenint aquesta posició, inclús anant ascendint.
Molt bé, doncs farem aquest balanç de com ha anat aquesta entrevista amb en Josu Correis.
Exacte.
I seguim amb el temps.
I seguim amb el temps. Avui un dia de cel més clar i tramuntaneta. Per demà, altre cop més núvols i ambient d'hivern. Bueno,
molt bé,
el
seguim,
que toca.
Exacte, seguim amb la tònica d'aquests últims dies, no?
Exacte, bueno, fem alguns dies amb més núvol. Avui estem veient una miqueta més el sol. Clar, quan veiem el sol pues, també fa una miqueta més de bon temps, no?
Mira, que ens està entrant en Sergi a l'estudi.
Aquí en Sergi. Que hagués... Ja surt el sol, ja surt el sol. Podem posar una cançoneta d'aquestes, el sol solet. Vale, doncs això.
Moltes gràcies, Lali. Ens retrobem al punt de la una amb l'informatiu i avui tenim l'alcaldia.
I l'alcaldia, que sorpresa. No us puc assegurar. Jo ara aquí entrevistarem l'alcalde perquè, bueno, en un moment m'apareix per la porta Martí Guinart. No ho sabem.
Així que serà sorpresa. A dos quarts de dues tothom a sintonitzar la ràdio per descobrir qui ha vingut avui a la ràdio.
Sorpresa, vinga.
Gràcies, Lali. Ens retrobem a la una.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I un dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre el col·lectiu LGTBIQ. I per això tenim aquí a l'estudi la Paula Rodríguez. Ella és tècnica d'Igualtat del SAI, el Servei d'Atenció Integral de Premià de Mar. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia, bona, què tal?
Molt bé, a veure, comencem una mica pel principi, Paula. Què és el SAI?
El SAI, bueno, vol dir Servei d'Atenció Integral per a les persones LGTBIQ+. El SAI pertany a una xarxa a nivell de Catalunya i és un servei que dona acompanyament a persones del col·lectiu, després ja en parlarem, no només del col·lectiu, per rebre informació, denunciar discriminacions, agressions, fer acompanyament a l'ens local també en matèria de política pública, LGTB, formació i bueno, les campanyes també, no? Les campanyes que tenen a veure amb matèria LGTB.
Uh-huh. Quins serveis concrets oferiu, per exemple?
Doncs la part de l'atenció individual, doncs les persones arriben amb els dubtes o les denúncies o els problemes que tinguin i el que tinc una atenció individual per part meva a nivell informatiu, a nivell de denúncia, es pot derivar també al psicòleg, a l'advocat, que és un servei que ofereix la Generalitat de Catalunya per cobrir la xarxa SAI. Això de cara a la ciutadania directament i després el que et comentava que fem bueno, la formació i l'acompanyament per desplegar tota la política pública LGTB a l'Ajuntament.
Mm-hmm. Llavors, persones del col·lectiu LGTBIQ també els assessoreu quan volen fer el seu procés de camp de trànsit. En què es tradueix aquest acompanyament?
Depèn de la persona. Crec que bueno, partim de la demanda de la persona i la situació individual, que cada persona és única, amb el seu procés ja avançat, amb la seva xarxa o manca de xarxa, que això fa molt la diferència. Si la que arriba és la mare, sempre digo mare perquè malauradament pares mai han arribat preocupada per la canalla, i depèn, pot ser una persona que està fent el trànsit ja, no? I que ja ha pres certes decisions i ja està fet el trànsit i vol doncs, una derivació al servei trànsit, que si vols ara parlem del que és, o vol fer un canvi directament ja al registre de sexe o de nom per després que això tingui un efecte al seu DNI o al seu NIE també, en cas de les persones migrades o refugiades. I poder ser, malauradament, també en un cas de discriminació o agressió per transfòbia. Mm-hmm. Hi ha tot un... Depèn de la persona. Hi ha situacions molt diverses, mm-hmm. com les persones són diverses.
Clar, per exemple, quines situacions us podeu trobar?
Doncs el que t'explicava, pot ser una persona que arriba que vol fer directament i et demana només el canvi de nom al seu NIE o al seu DNI. Pot ser una persona que està buscant feina, li està costant buscar feina, però és una persona trans i vol que li facis un cop de mà o deriva al servei Soc Trans, que és el servei del SOC per les persones, per l'acompanyament de les persones trans, o en el cas de les criatures més petites, que és el servei que més tenim, o bueno, que més apareix, són mares, com et deia, i no pares, preocupades per l'acompanyament del gènere i l'expressió de gènere de les seves criatures. són mares que de poc a poc, segons van desenvolupant les seves petites, els seus petits, se n'adonen que hi ha alguna cosa que no encaixa en el que és el sistema sexe-gènere i que alguna cosa, diguéssim, que no és normal. A mi no m'agrada gens la paraula normal, però crec que totes ens entenem quan diem aquesta paraula, i totes tenen una cosa en comú, que és que no volen que les seves criatures pateixin. I malauradament estem en un sistema heteronormatiu i bueno, sortir de la norma és molt dur i es pateix molt si surts de la norma, sobretot quan ets tan petit.
Uh-huh. Em parlaves del servei trànsit, què és aquest servei?
El servei trànsit és un servei del Servei de la Salut Catalana, que va començar amb una unitat a Numància, a Barcelona, i que actualment desplega altres quatre, no me la sé de memòria, segur que una que s'està servint nosaltres, que estava a Badalona, han desplegat tota una xarxa de servei per l'acompanyament de les persones trans.
Uh-huh. I comentaves també que moltes vegades venen persones que volen buscar feina però troben que els hi costa molt pel fet de ser persones trans. Per què l'àmbit laboral és un lloc tan hostil per les persones d'aquest col·lectiu?
Doncs jo crec que dona per molt aquesta pregunta. Jo crec, bueno, perquè la transfòbia pot ser molt sutil i ningú la veu, no? Pot ser transparent, quasi pot ser mirades, poden ser decisions que les persones fan quan fan les seves amistats, o sigui, la transfòbia es manifesta de moltes maneres. Però una decisió tan clara com a quin contractes, quan potser es presenten persones trans i aquestes persones repetidament no se les contracta, crec que es veu més. I a més és una aposta, perquè quan tu tens en el cas d'un negoci o un ens local i vols o no vols tenir una persona trans que potser no té un pas imperfecte i les persones se n'adonen que és una persona trans, estàs fent una aposta, no l'estàs fent per les drets de les persones. Ja no només de les persones trans, perquè els drets LGTB són drets humans. O sigui que a mi, quan parlem de drets, per visibilitzar, sí, però si no, drets són drets per tothom. O sigui que és una llàstima que les persones facin diferència de quin tipus de persones contracten per la seva empresa o en el cas de l'administració, no mateix.
Mm-hmm. Clar, això seria una discriminació cap a aquest col·lectiu. Quines altres noteu o detecteu des del servei?
Bueno, jo crec que discriminació... Estàs parlant de les persones trans o de les persones LGTB en general?
De les persones LGTBIQ en general.
Jo crec que hi ha una gran diferència amb les persones trans, afortunadament i malauradament. Afortunadament perquè s'ha avançat molt, no?, en el cas de discriminació quan tenien a veure amb orientació sexual de les persones. Jo crec que hi ha hagut un avanç molt gran en els últims anys i ara ens queda el repte de les persones trans i no binàries i les persones i altres aspectes, no?, com les persones asexuals, com les persones intersex. Jo crec que ara estem en el moment d'aquest repte i crec que la transfòbia es sent encara més que altres de les lletres de LGTBIQ+. Ho pots trobar al sistema sanitari, ho pots trobar a la feina, als instituts, és un lloc molt poc segur per les persones trans perquè encara hi ha molta feina per fer per part de l'equip educatiu, per part del projecte de centre, no?, i per quines pedagogies s'aposten també, no?, per fer dels centres educatius un espai segur per les joves trans, també. I després hi ha un altre context que no hem parlat, que ara des de la xarxa SAI s'està començant a treballar molt i s'ho han creu. La Generalitat crec que s'ho creu molt, això, i em sembla necessari, que són els centres per la gent gran. Mm-hmm. Sembla com que les persones han fet tot un procés a la seva vida d'empoderament, de lluita pels drets, i arriben a certa edat que han d'anar als centres per les persones grans, i bueno, es parla de tornar a l'armari fins i tot, no?, també amb el tema d'orientació sexual, no només per les persones trans.
Mm-hmm. Clar, és que això al final és un... O sigui, afecta a totes les generacions, no?, i al llarg de la vida, i ha afectat diferent al llarg de la història, no?
Mm, i tant.
Mm-hmm. I com treballeu vosaltres aquesta detecció i aquesta consciència de les violències des del servei?
Nosaltres, en el cas de les campanyes més generalistes de les dones, per exemple, en els 25N, el 8N, sí que intentem parlar també de les dones del col·lectiu, en aquest cas, i en els dies, jo crec que els dies clau són una oportunitat per visibilitzar el tema de l'esport, que no hem parlat també. Ara properament l'any que ve tindrem el 19F, que és el dia contra la lgtbofòbia a l'esport, en el 28J també, o sigui que anem fent campanyes, i a part de les campanyes també fem activitats per oferir a les famílies espais segurs, per fer comunitat, també trobades per fer comunitat. Tot a dir que això costa bastant, que encara bueno, costa la participació, honestament.
En aquest sentit, dius que costa la participació en aquestes campanyes, però costa també que la gent vingui a demanar ajuda al SAI? Us trobeu obstacles en aquest sentit?
Crec que tenim tota una feina de difusió del servei en si, perquè la xarxa SAI és molt nova, i sí que és veritat que hi ha alguns municipis que ja tenen certa trajectòria i potser són municipis més grans i ja i es coneix més, però parlant amb altres companyes, ara recentment hem tingut la Conferència Nacional de SAIs la setmana passada, i és una oportunitat per parlar amb altres companyes que estan també en altres SAIs, i en realitat els reptes són molt similars i les dificultats també, i és la participació de les persones per participar a les activitats. Costa donar-nos a conèixer, hem de fer que la gent confiï en nosaltres també. Jo crec que quan la gent se n'adoni que les professionals públiques encara cada vegada més tenen més formació en matèria de drets i de política pública LGTB, jo crec que és una passada perquè la gent confiï de que arribarà a l'administració i es trobarà una cara amable, i en cas de les persones trans es farà servir el seu nom sentit, per exemple, que és molt important, i aquests petits detalls, doncs, que tot ens agrada, no?, arribar a l'administració que se'ns tracti bé, i crec que hi ha molt per fer encara.
Sí, no, perquè l'administració sempre ha tingut com aquesta part negativa, no?, que sembla que ens ajuda poc o que ens posa traves.
I es fa molta feina, perquè després des de dins ho veus i es fa molta aposta i la gent té moltes ganes d'aprendre i totes volem fer les coses cada vegada millor, però és veritat que estem totes aprenent, que hem de fer una autocrítica personal i a nivell també col·lectiu de quines coses hem d'anar canviant poc a poc perquè tothom es senti acollida quan arriba un servei.
Uh-huh. I en aquest sentit, comenteu que sou un servei d'atenció integral, per tant, amb quins altres serveis us coordineu per donar aquesta atenció integral?
T'he parlat ja de trànsit a nivell de salut, del SOC a nivell laboral, i després la gent sí que ofereix, en casos especials, tipus agressions o discriminació, un acompanyament legal i psicològic també. També quan es detecta una discriminació hi ha alguns canals que van directes, com en l'àrea de l'ensenyament. Treball sí que va per una altra banda, totes les discriminacions que tenen a veure amb treball sí que aniria com per altra banda, però tenim tot el recolzament de la Generalitat de Catalunya per elevar casos i contrastar amb les nostres referents i pensar plegades com donar suport, però el suport psicològic i el suport legal serien dues de les atencions que es poden tindre a les persones també.
Uh-huh. I ja per anar acabant, Paula, què creus que falta en matèria de drets per les persones LGTBIQ+?
Jo crec que no hem parlat encara de tota la resta d'eixos d'opressió de les persones, com és el classisme, com és el racisme, que també atravessa la vida de les persones. Som de prendre en sèrio perquè no és el mateix. O les persones que afortunadament tenen o no tenen xarxes. O sigui, tenia clara aquesta mirada, que no és només les persones, no som només homes, dones, persones que som del col·lectiu, no? Sinó hi ha tota una un ventall de situacions que són igual d'importants, i penso que és una mirada important per treballar amb les persones, i crec que hem de poquet a poquet creure'ns les lleis que tenim lleis molt potents. Ara ha fet 10 anys la llei LGTB catalana i encara hi ha coses que s'han de picar pedra. La llei trans hem de reconèixer que té molts forats i hem de, entre totes, no, com posar-la en pràctica i cuidar molt les lleis perquè sembla que tot va cap endavant, però estem en un moment molt, molt delicat, no, que els drets socials els hem de cuidar moltíssim. Jo crec que és això, és posar en pràctica els drets que ja tenim. Uh-huh. I que tothom posi de la seva part, que s'aposti per això. S'aposti a les escoles, s'aposti al sistema sanitari, s'aposti als ajuntaments, i això al final es materialitza en drets del dia a dia per les persones.
Uh-huh. Clar, al principi de la resposta feies referència a la interseccionalitat, no? No sé si, sí. Si us hi trobeu molt al servei, això de que us venen persones que pateixen violències per diferents eixos de la seva vida.
Sí. Sí. No sé si dir-te com molt, perquè no estem a Barcelona, no estem en un municipi que sí que hi ha migració, si parles en aquest cas, però sí que no et puc dir que arriben més persones migrants, perquè encara tant de bo que arribés més gent, perquè jo no crec que és que hi hagi menys discriminació, sinó crec que la gent ha de confiar i de conèixer els SAIS, no només el de Premi de Mar, sinó tots, però sí que arriben persones i tant adones de que la complexitat de, la, de les vides d'aquestes persones no tenen res a veure. Uh-huh. I les persones que estan en situació irregular o persones refugiades que també ens trobem, que la principal raó de la seva migració ha estat, en el cas d'algunes persones, la seva condició de gènere, doncs, clar, canvia moltíssim.
Uh-huh. Doncs
un... I hi ha tota una feina també de coordinació amb serveis socials, d'accés a les necessitats bàsiques, d'accés a l'habitatge, que no hem parlat, però això dona el mateix de què estem parlant. Quan parlem de drets socials sempre surt habitatge, perquè tenim un drama amb això. I això també té a veure amb drets LGTB.
Uh-huh. És més complicat per persones del col·lectiu accedir a un habitatge?
És una mica el que parlàvem al principi, en el cas de les persones que la seva lletra té a veure amb l'orientació sexual, crec que afortunadament molt això ha estat superat.
Uh-huh.
No en tots els casos, perquè sempre ens parlem de la plomofòbia, no? Depèn de la teva expressió també de gènere, a part de la teva orientació sexual, això també influeix. Però tot i així crec, torno a dir, que les persones trans i no binàries estan costa més. Costa més, i a més aquesta persona és racialitzada i té els dos eixos que la travessen, doncs encara més. Sí, és un problema.
Uh-huh. I ja per acabar, Paula, si algú vol contactar amb el SAI, com ho ha de fer?
Doncs el telèfon directe, mira, estaria genial que algú estigui sentint això, es necessiti, es posi en contacte amb nosaltres. El telèfon és el 647-408-481. Poden contactar-me per WhatsApp si senten més còmodes, poden trucar directament, i si senten més còmodes també per correu electrònic, seria sai.lgtbi@premiademar.cat.
Doncs moltes gràcies, Paula, ho deixem per aquí dit. El telèfon, com deies, era el 647-408-481.
Uh-huh.
I moltes gràcies per venir avui al Mirades d'Igualtat, Paula.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Com si no cremés, prova-ho ara. Ocupin els nens, que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara, treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot, ho tenim. Prova-ho ara, no pateixis per ells. Prova-ho ara, crida i salta del tren i torna a fer un cop més, per si demà ja no hi és. Prova-ho ara, corre camp a través. Prova-ho ara, balla com si plogués. Prova-ho ara, enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot.
si no cremés, prova-ho ara. Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara, prova-ho ara un cop més. Prova-ho ara, prova-ho ara un cop més.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram, a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio l'Escala.
I ara que encetem aquesta segona mitja hora de programa, quan són 2:06 d'una, és un dels moments més esperats de la setmana, el sorteig de l'anxova milionària d'aquest número de loteria. I això ho fem amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, bona Pilar, bon dia a tothom. I anem pel sorteig.
I tant, quantes persones tenim? Quin número sortegem?
Comencem per això. Primer el número.
Ah, exacte, sí, que sempre jo m'avanço.
1999.
1999.
0-1-9-9-9.
Molt bé.
Federació de Futbol Regió de Múrcia. Va de futbol.
I tant, sí, sí, va de futbol això avui, eh?
Gentilesa de l'anxova milionària, com cada setmana, del carrer Enric Serra, número 9. Molt bé.
I ara som-hi. Quantes persones tenim apuntades avui?
Pues tenim 6 persones.
Molt bé, 6 persones, déu-n'hi-do.
Número 1, Dolors Casadevall. Número 2, Antonio Fernández. Número 3, Marjorie Valladares. Número 4, Ana Maria Sureda. Número 5, Maria Lluïsa Díaz. I número 6, Josep Ximinis.
Molt bé.
Aquí apuntarem el número 6. Ja està.
Perfecte, doncs 6 persones, aquestes 6 que has llegit. Doncs som-hi, et poso el redoble i anem a fer aquest sorteig.
El número 2.
Número 2.
Antonia Fernández.
Molt bé, doncs...
Antonia Fernández, ja pots venir aquí a l'emissora, a la ràdio, a buscar el dècim, el tercer pis de Camaset. O sigui, avui, aquesta tarda, demà a la tarda, sempre... Sí, tot el...
Exacte, tota aquesta setmana pot venir a buscar el dècim, perquè això, Paco, quan se sorteja?
Això se sorteja a Madrid. Al vespre, o sigui que el dilluns, el divendres al dematí al diari ja veus el resultat de com ha anat.
Exacte.
Que jo cada divendres miro a veure qui ha tocat. La setmana passada van tornar els calés.
Mira, doncs la setmana passada qui li va tocar el número?
El número...
Qui era, ens en recordem?
Carme Casademont.
La Carme Casademont, que sàpiga que pot anar a buscar el retorn d'aquests diners. Eh?
Sí, sí, pot anar a buscar, pues mira, per jugar una altra setmana.
Exacte, i tant, es pot reinvertir en loteria, això que li donguin.
Molt bé, doncs la setmana que ve un altre sorteig.
Exacte, des d'ara ja obrim les llistes, tothom qui vulgui ens pot trucar per apuntar-se a la llista, sí, de la setmana que ve.
El 972-77-10-00, WhatsApp, com vulgueu.
Exacte, doncs moltes gràcies, Paco, ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé, adeu, amics.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí, un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. T'està esperant a la platja cada dia.
serà la teva festa. Oh, la jove milionària t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I ara és moment de la recomanació literària i avui ens la porten els companys de Mataró Ràdio, que ens porten una entrevista amb el psicòleg Jaume Funés per parlar del seu nou llibre Mirades que construeixen esperança. Així que us deixo amb la companya Laura Cera de Mataró Ràdio i el seu like dels valors.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar quan ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ara pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
És que clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic, és a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre fem el mateix, acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diguen. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament primer que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en què vivim tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiquetes, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que això requereix que pensem en sèrio, com a mínim com compensar els desastres que generen, i per això noves oportunitats vol dir almenys d'una altra manera veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més també ens hauríem de pensar com no generar-les, eh? O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, marxina, òbviament genera la idea de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena dir que ho intenti.
Que, de fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no?, siguin més o menys certes.
Per això el títol. La primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquesta és similar al llindar, la primera sensació és, va, importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada em deixen expressar-me, valorar. I a més, tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors reben la resposta de dir, no, mentre no faig alguna cosa impossible, nosaltres continuem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
Acompanyar és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat d'ell i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, ni jo no deixo de tirar per aquí, per aquest camí, perquè va a l'abisme, i alhora quan es nota cansat val una empenta i descobrir, mira, encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, però acompanyar-se això, està disponible un temps, en el cas dels adolescents, 5-6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que hi ha una fita, un horitzó que val la pena tenir.
Mm-hmm. Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Dies enrere sortia l'enèsim informe Talis, després de PISA acaba sortint un informe sobre el professorat, fet també per l'OCDE, que les seves idees, els seus elements per aquest informe, recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Ho dic d'una altra manera, de com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previstos en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics de diversitat, i aquest malestar d'un professorat que per una banda ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat. La part del professorat que vol d'alguna manera fer bé dignament la seva professió, hi ha alguna part malauradament contra totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació que no entenen la seva vivència, entre les quals una part del malestar no podem oblidar, una part del malestar és no poder arribar a donar aquests meus diners allò que comprova que necessitarien, però que en l'esquema en el que està no és possible fer-ho, que comprova que li acabaran avaluant si aprenen el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi ha comprovat que la vida els portaran una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
Que precisament ara que parlava d'aquest informe Talis, no?, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no?, del professorat, de la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no?, de potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és el que estàvem posant abans l'accent.
Ja dic, en el professorat hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió, i es veu molt quan alguns d'aquests professors enfadats firmen articles i companyies, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor, mentre que els bons d'alguna manera accepten, jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'haurien d'aclarir què dimonis esperen de l'escola, i aquí tornen a totes les discussions sobre des de la comprensió lectora fins a la competència matemàtica, que estan de moda aquests dies, què esperem? En segon lloc, si veritablement acceptem que l'escola és un lloc que mitjançant el saber volem que siguin persones, però volem que siguin persones que aprenguin a conviure i que tinguin alguna idea de la societat. Aquest professorat també necessita sortir del gran desconcert de com s'ensenya en el món del ChatGPT, com s'ensenya en aquest univers en el que la clau ja no és la transmissió del coneixement, sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver discutit més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest projecte perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el projecte sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent, i per tant que sigui, que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viuen el seu alumnat, i que digui el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-lo a descobrir que pot imaginar un món diferent.
Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
Un plaer, fins a propera.
I deixar de ser el teu heroi. Vull volar com t'estrelles i lluitar com ho fan els altres. Llençar el vent, aquella careta de fi paper. Caminar sense braceres com ho fan els altres. Creuar els carrers sense pressa, sense por del temps. Respirar quan falti l'aire, sempre vas lent com ho fan els altres. I poder sentir com la pluja lleuja el meu destí, navegar
que porten amants.
I després d'aquest No seràs el meu heroi que canta Blaumut en el nou disc de la Marató del 3CAT, és moment d'un conte. Avui anem a sentir un conte que ens arriba des de la pàgina web Festa Festa, des dels companys d'aquesta organització que es dedica a recollir el patrimoni cultural no només de Catalunya, sinó de diversos llocs del món. Avui és un conte àrab, el Barber i el Buscarol.
Festa, festa!
Vet aquí una vegada.
Contant que la senyora del castell
hi havia un pobre ceguet que...
Un savi molt savi.
Rondalles d'arreu del món.
Selecció de narracions populars escrites per l'Albert Gené i publicades a la revista Cavall Fort.
Rondalles d'arreu del món.
El Barber i el Bosquerol, amb la veu de Mònica Estruc.
Hi havia a la ciutat del Caire un barber una mica murri que un dia, veient passar per davant la seva botiga un bosquerol amb un asa carregat de fusta, li va proposar un tracte. Per 5 monedes et compro tota la fusta que dus damunt del ruc. El llenyataire va creure que era un bon negoci i van convenir el tracte. Aleshores va descarregar tota la fusta, la va entrar a la botiga i va demanar els diners convinguts. Però el barber li va dir que abans li havia de donar el bast, que també era de fusta, i per tant entrava en el preu. El bosquerol va protestar indignat, dient que mai no s'havia vist que en la compra d'una càrrega de fusta hi entrés també el bast. «No hi fa res que no s'hagi vist mai», va dir el barber. «El fet és que hem fet tracte i paraula és paraula. Si no el bast, em quedo la fusta i no et dono els diners». El bosquerol no va tenir més remei que accedir-hi, però tot seguit se'n va anar a explicar el cas al jutge de la ciutat. Aquest el va escoltar i li va dir que no podia donar-li la raó. Un tracte és un tracte i s'ha de respectar. Però va suggerir al barber el que podia fer en aquell cas. L'endemà, el llenyataire va entrar a la botiga del barber i li va demanar quan li faria pagar d'afaitar-lo a ell i al seu company. I el barber li va dir que 3 monedes per tots dos. Van convenir el tracte, el bosquerol es va seure i el barber el va afaitar. I quan va haver acabat, el bosquerol va dir: «Un moment, que ara vinc amb el meu company». I tot seguit es va tornar a presentar amb l'asa i va dir al barber que aquell era el seu company i que l'afaités tal com havien pactat i convingut. El barber, naturalment, va protestar indignat, dient que no s'havia vist mai que s'hagués d'afaitar un asa. Però el bosquerol va replicar que havien fet un tracte, que l'asa era el seu companyó i que l'havia d'afaitar. Van fer venir el jutge de la ciutat, el qual, és clar, va donar la raó al bosquerol. I el barber, enmig de la gatzara i de les rialles de tothom, no va tenir més remei que afaitar l'asa del bosquerol, cosa que li va portar més de 3 hores de feina.
I I amb aquest conte del Barber i el Buscarol posem punt i final al programa d'avui del Més Calent a l'Aigüera. Ens retrobarem demà amb més temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim.